dimarts a divendres a la Plana Ràdio, embolica que fa fort. Un espai on parlem d'actualitat, de notícies curioses, on opinem un poc de tot i embolica que fa fort. Participa amb nosaltres trucant al 977 71 92 20 o fes-nos arribar els teus suggeriments al WhatsApp 635 739 636. I ara, escolta, embolica que fa fort.
Avui, embolica que fa fort, recuperem aquest espai perquè venen coses grans aquí a la nostra emissora i per això tenim a Tere, com sempre, bonament que el temps que l'agenda mos ho permet. Hola, Tere.
Hola, Víctor.
I avui, que l'agenda també mos ho permet a tothom i per tot el que ens ha de vindre a partir del dia 9 d'este ja juliol fins al 9 de juliol del 2026, no ho podríem fer, no estaríem celebrant res si no fos per Pepe Roig. Bon dia.
Bon dia i gràcies per convidar-me en un programa com este en el que jo penso que em sentiré molt bé. Al mateix temps que una miqueta més gran.
Bueno, això...
Més gran d'edat, eh?
Sí, però aquestes coses el que diu que se porta la cosa per dins. Hi ha gent que potser sí, se li veu que és més gran, però l'esperit és jove encara. L'esperit i l'energia també fa molt, suposo, que encara que te jubiles, aquí ho sabem, els col·laboradors sempre ens diuen, ostres, que penco més ara que quan treballava.
Tu també et passa, no? Treballes més ara que estàs jubilat
que quan sí, treballaves. Sí, bueno, és una altra classe de treball. Saps el que passa? Que com tens tot el temps del món, pues resulta que l'ocupes fent totes aquelles coses que te dona temps, este temps a fer. No sé si m'explico el que vull dir-te, no? Quan treballes, claro, has de compartimentar el temps de treball en el que després pots ocupar en les altres coses. Però, bueno, també la vida ha canviat, els pues, fills, els nets, les aficions, els hobbies, doncs pues, t'ocupen temps, la veritat és que sí.
Fem 30 anys, Pepe. Fem 30 anys de l'inici de la ràdio, ara ho estàvem parlant amb Víctor, no? Que des de l'inici que estem aquí, una celebració molt especial que arribarà. Deixeu-me puntualitzar una cosa ràpidament. Serà la inauguració a les 7:30 de la tarda, perquè els programes petits fica a les 7 de la tarda, però serà a les 7:30 de la tarda, és així com ho han fet a les invitacions i tot, a les 7:30 de la tarda. A vegades aquestes coses també passen, no? Per tant, nosaltres ja ho anirem recordant des d'aquí, des de la ràdio. Volem fer una celebració molt especial, de la que en parlarem al final d'esta entrevista, perquè hem convidat a Pepe per alguna cosa concreta, Víctor.
Perquè, si ho diria fa un moment, si no fos per ell, per la proposta que va fer en el seu moment, per la mobilització de crear una ràdio a Santa Bàrbara, no estaríem celebrant 30 anys, bàsicament.
Bueno, va ser molt curiós, no?, perquè jo, com això ho he explicat un munt de vegades, però bueno, no estarà més que ho torni a explicar, jo me vaig trobar al món de la ràdio una mica per casualitat, perquè jo estava de discjòquei a una discoteca, la Holiday, d'aquí de Santa Bàrbara. L'amo volia fer un programa de promoció a Ràdio Joventut a Masdenverge, que havia començat uns anys abans, i bueno... Allí me vaig enganxar, feia un programa de música allí, patrocinant-lo ell per a promocionar la discoteca, i me vaig donar compte allí que, orba, que allò era un àgora de joventut. La joventut se concentrava allí a la ràdio i debatien i parlaven una miqueta de tot, i això al nostre poble no ho tenim. Això al nostre poble no ho tenim. I este va ser una mica l'embrió, no?, de que a mi, pues això al poble nostre, per què no podem tindre-ho? I bueno, va ser una lluita que va començar a principis dels 90, que va durar uns 4 o 5 anys. Me vaig trobar primer en l'omur d'incomprensió dels ajuntaments de l'època, del consistori de l'època, hasta que, pues, seria el 93, 94, va entrar gent jove a l'ajuntament, gent més jove, gent en altra perspectiva, i bueno, van creure en el projecte i així, pues, molt resumidament, va ser com va néixer i el per què va néixer la ràdio, no? Vaig tindre la sort, i això jo també vull dir-ho, de que a part d'estos polítics jovens que van entrar a l'Ajuntament en aquell moment, les entitats que hi havia al poble, la majoria d'elles, van creure en el projecte. Jo els vaig reunir, me'n recordo, al Saló Parroquial, en un paper, en un document, perquè me'l firmessin, perquè poguéssim elevar-ho al ple municipal, això. O sigui, que no seria una cosa que demanava Josep o Pepe Roig, era una cosa que demanava el poble, a través de les seves entitats, perquè qui millor que representa el poble que les entitats? A banda de l'Ajuntament, naturalment, les entitats, no? Sí. I jo crec que això va pesar molt. Per això jo sempre dic que la ràdio, jo no sé les altres, jo parlo del meu fill, perquè jo sempre dic que és el meu tercer fill, la ràdio, no? És en la més raó del món que puguis buscar, és la ràdio del poble, perquè va ser el poble la qui la va demanar. Jo vaig ser el fil conductor, però qui la va aconseguir en realitat va ser la signatura esta de les entitats del poble.
Mira, durant estos anys la ràdio ha canviat moltíssim, no? I a més tu ets un home de ràdio. Quan es parla de ràdio, moltes vegades hi ha aquella cançó de l'estrella de la televisió en ràdio que l'estrella del vídeo mató a la ràdio, una cosa així, no? Quan es fa una miqueta de quan recordem, no, totes aquestes qüestions, hi ha hagut alguna època que s'ha dit que la ràdio acabaria morint, però la ràdio continua adaptant-se. Possiblement ara s'està desdibuixant, perquè ara tu mos comentaves quines millores tècniques teniu. Pues ara, per exemple, les millores les tenim, és el que hi ha, vull dir, és el que mos fa anar i tot va bé, evidentment tot millorable, però és que ara cada vegada més necessitem altres recursos, necessitem vídeos, necessitem imatges, necessitem càmeres, és totalment diferent. Com veus aquesta evolució de la ràdio, tu que has sigut un home de ràdio? Fica los cascos, que sé que t'anirà molt millor.
Home, és que la veritat és que el que parlàvem abans, l'edat no perdona, i suposo que el treball també una mica condicionat pel treball, la veritat és que tenim algun, de quan en quan algun problema d'audició, i ara sí, ara ho sento perfecte.
Bueno, sí, també, perquè nosaltres sempre hem estat exposats.
Per això, per
a
això.
Vegades quan me fico al control, Víctor té el volum molt fluixet, jo necessito pujar-me'l i ja suposo que és qüestió d'edat.
Paguem el preu, paguem el preu.
D'aquí 30 anys també me l'hauré de posar a tope, no?
Bueno, depèn. Jo ha sigut una cosa, i ara també, després te contesto el que m'has comentat, jo a la ràdio no, hi ha gent que els auriculars se'ls posa fluixets, no? Lo suficient com per a sentir. Jo per a sentir-me segur, per a sentir-me, no sé, en energia, una cosa curiosa, sempre he necessitat sentir-me molt fort, sí? Potser el sentir-me més fort me sentia més segur, jo què sé, és una tonteria, però ho explico.
A més, és normal perquè a la ràdio, vull dir, se suposa que has d'estar pendent del que sents, bàsicament.
Sí, però pots sentir-ho en menys volumen, Víctor.
Això també, sí, però sempre t'aïlla més. Però clar, a vegades dius, ostres, que potser estic sol, i potser si ve algú no m'entero si estic en lo so a tope. Clar, has de barallar a vegades, suposo, diferents opcions, de dir, lo normal seria sentir únic, exclusivament, el que s'ha de sentir, l'altre és de dir, bueno, potser tindré un... O el típic que es fa, treure's un auricular per si ve algú, per si toca el timbre, aquestes coses.
Home, els que treballem en aquesta ràdio pública, que som els que som, han d'estar, com ho dius tu, en una orella aquí i l'altra allà.
Sí, perquè no tenim ningú que ens ajudi a obrir la porta, a escoltar el telèfon, a vegades...
Després te contesto, mira, ara me ve a contar una anècdota. Quan jo estava a la cadena catalana a Tortosa, me'n recordo de lo que una de les primeres coses, una de les primeres proves que em va fer el director que tenia en aquell moment, i m'ha dit, Josep, tu, si estés tot sol a la ràdio, perquè això passava molt sovint, què és el primer que faries? Això t'ho he explicat alguna vegada, no?
Sí, perquè és que, clar, jo també he de dir que Josep ha sigut el meu mestre, és a dir, jo no n'he tingut d'altre.
Bueno, jo t'he transmès una miqueta el que he pogut anar aprenent,
clar,
a poc, no?
Després un se va formant, però a l'inici de tot, ell va ser el meu mestre i d'aquí vaig aprendre, i aquestes anècdotes...
Ell m'hi ha dit, què faries primer? Imagina que tota l'hora tu estàs fent un programa en directe i te sona el timbre del telèfon, te sona el timbre de la porta, i bueno, i estàs fent el programa. Què és el que faries primer? Pues home, pues no sé, abrir la porta. No, sempre lo primer és la emissió. Després vas obrir la porta o atens el telèfon, però primer, sempre és la emissió. Contestant lo que tu me comentaves. Home, la ràdio, la veritat és que ha tingut una evolució ja no en estos 30 anys, en los 40, no? que possiblement ja fa que... Perquè jo vaig començar a principis dels 80, a mitjans dels 80. Per tant, sí, jo recordo a Ràdio Joventut, per exemple, a Masdenverge, que no teníem dos tocadiscos que devien ser tocadiscos de casa, no sé, més o menys, teníem un radiocasset i poca cosa més, i una tauleta menuda, però bueno, allò era... l'hòstia, em perdó, perquè bueno, disfrutava ben fent. Després, quan ja vaig passar a la ràdio més professional, el que hi havia estaven els Revox, i hi havia també radiocassets automàtics que es paraven quan tu, o sigui, els podies manipular una miqueta més, i després ja en tu aquí, doncs ja hem viscut l'època.
Minidis, CDs, MP3, n'hi havia uns altres, no recordo mai com se diuen, que d'aquells van estar molt poquet. Estan molt poquet i tenim moltes coses en magnetos i no les podem recuperar.
Pues mira, és una pena, ja no... això, perquè ho hem parlat amb tu més d'una vegada i no sé, jo no sé si hi hauria alguna possibilitat de que poguéssim recuperar els àudios que tenim allí gravats, perquè de veritat que jo ara, mira, això que estem preparant per al 30 aniversari, no sé si es pot avançar molta cosa o no, però ara escoltant coses que he anat escoltant, que em vaig guardar-me també, òbviament, estan aquí a la ràdio, però jo també me les vaig guardar. Pues dic, Orba, tu, és que veritablement van fer programes en aquella època?
Molt xulos.
Jo crec que sí, que mira, aquí ho tenia posat. Deixa'm dir-te una cosa i me'n vaig a l'altra. Que per a mi la ràdio aquí ha tingut com a mínim dues etapes. La primera etapa en la que vam... no sé, el que primava era la il·lusió, que no dic ara no n'hi hagué, però la il·lusió de fer una cosa nova, de comunicar-te, la creativitat.
Era una cosa nova, que gent jove, com per exemple jo quan vaig començar, o com per exemple molts altres col·laboradors, era una cosa que no havíem vist mai, i era una il·lusió de tindre una ràdio aquí, de crear...
Però si no n'hi havia prou en tindre la ràdio, havies de ser creatiu, n'hi havia prou en posar música, perquè posar música sap fer-ho tothom. Més o menys bé. Posa música o sap fer-ho tothom. Això és una altra de les coses que em van dir. Tu has de saber fer ràdio. I saber fer ràdio què vol dir? Pues, saber improvisar dins d'un guió. A mi saps que també no m'ha agradat mai portar... Avui guions, porto una mica de xuleta, guions, perquè també m'he fet... Però és improvisar, perquè per a mi la ràdio és això, és la instantaneïtat, és el moment, és la diferència de la tele, per exemple, d'altres mitjans escrits o visuals, no?
O inclús dels podcasts, que tant se parla ara, sí. I se diu molt quan les trobades de ràdios de dir quin és el paper de la ràdio ara tenint els podcasts. Precisament això, el directe, allò que pot passar només en aquell moment.
Correcte.
El podcast l'has de poder escoltar ara, d'aquí 10 anys o d'aquí 50. La ràdio és l'ara.
És que això pots comunicar-ho immediatament, no fa falta una infraestructura gran, fa falta un micròfon i una taula i poca cosa més per arribar a l'oient. Tu sentia l'altre dia en una entrevista que comentaves lo de quan los aiguats de l'any 2000, no? Orba, és que desplaçar...
Allò va ser,
Però desplaçar en aquell moment una càmera de televisió al puesto que... Allò era pràcticament impossible. Los teléfonos van arribar a la plana ràdio, nosaltres podíem transmetre a través de la ràdio. És la immediatesa, aquesta és la diferència. La segona etapa, esta en la que ja possiblement des de fa uns anys ens trobem, és una etapa més professional. Aquella etapa jo recordo que era potser, el que et comento, no era ni molt menys professional, però era una època en la que tothom feia una mica el que sabia fer i de la millor manera que ho sabia fer. A més, no dic que ara no sigui autèntica, no vull que més se malinterpreti.
Sí, jo t'entenc perfectament, perquè hi ha estat a les dues etapes, per tant t'entenc.
Era més autèntica perquè era més instantània.
Teníem les finestres obertes i mos tocaven les campanes al vol i se sentien per la ràdio.
I era xulo.
Claro,
no?
I era xulo.
Ara, com tot...
Era autenticitat.
I lligant una mica el que tu em preguntaves abans, òbviament la ràdio també ha evolucionat i té que evolucionar, té que fer-se gran en aquest sentit, s'ha fet més professional en tots els sentits, és l'època de la consolidació, perquè jo crec que la plana ràdio està molt consolidada, i és... potser que s'ha perdut una mica este primer sentiment, no?, de més improvisació, però bueno, és una evolució normal que té que ser.
Però aquest sentiment jo penso que també l'impregnen els col·laboradors i la gent que tens. És a dir, en aquell moment, jo ara per exemple que venen els xiquets, no? Zoe, Saúl i també, bueno, venen diferents xiquets, o Nil, no? O Arlet que ve, o Arnau, no em sortien els noms. Ara que venen ells, jo els veig que venen amb il·lusió, amb ganes, però clar, són 4, 5. En aquella època, tu fixa't totes les fotos que tenim, lo munt de gent jove que hi havia, no? I ara fem fotos i dic, encara en tenim un munt d'aquella època, però de joves...
Passa que en aquella època no teníem tanta competència, Tere.
Ja. No
hi havia tanta competència.
No teníem tanta cosa, Pepe. No,
competència, me refereixo a veure, ara qualsevol xiquet porta el mòbil, la tele, la PlayStation, abans la joventut, jo crec que això va ser també part de l'èxit que vam tindre, que en aquell moment els joves van veure la ràdio una mica el que us comentava de Masdenverge, no? Com un punt per a trobar-se i per a fer, pues bueno, posar música. Tu saps el que era poder posar la música aquells, perquè no feien molta cosa més, no? Però, òbviament, pues, hi ha hagut una evolució i forma part d'això. Ara, la gent que tingues 3 o 4 nois joves, això per a mi és un èxit,
Sí, avui en dia sí,
jo crec que sí, de veritat. Jo crec que sí.
Escolta'm una cosa, tu m'havies dit que t'havies apuntat programes que eren molt creatius en aquell tema. Des d'alguns de programes d'estos així.
Lo karaoke, lo karaoke, per exemple. Qui s'atrevia a fer karaoke a la ràdio? Que jo sàpiga, no sé si mai ningú, va fer cap programa de karaoke a la ràdio. A la tele potser que sí, a la ràdio no ho sé.
Qui s'atrevia a cantar? Escolta, aquella cançó de New York no la trobo per cap puesto, l'hem de buscar, eh? Qui s'atrevia a cantar, Víctor? Saps el que em feia fer? Perquè això m'ho feia fer ell. Fica't a cantar.
Guapa, sí, però, claro. Però tu consenties, eh?
Home,
no fotem
ja,
a veure aquí, eh?
Però és que m'hi ficava. Ara escriurem, no sé, vam escriure una lletra, no sí. sé qui la va escriure aquella lletra, si tu i jo. Que content estic com cada matí, ara estic aquí en tu.
Pues això no deu estar per algun puesto. Igual està en uns magnetos d'estos.
Mira,
que pues
és un àudio que no, este no l'hem recuperat.
Home, el que sí que tenim i hem de posar, trobo, no sé si es posarà o no es posarà, però el que sí que hem de posar és quan va ser el 15 aniversari, mm-hmm. penso que va ser que vam sortir a cantar lo de Cabaret.
Ah, vale, allò era un vídeo, allò va ser en vídeo, clar.
Però van fer-ho bé, eh?
Sí.
Però
va fer un espectacle.
Està mal que ho digui jo, però és que van fer-ho, i l'altre dia mirava el vídeo, sí, però sí, professionals, eh?
Jo fa temps que no els miro, els teus vídeos, eh?
Pues van fer.
Perquè, clar, també hi ha molta nostàlgia quan parles de la ràdio del passat i de tota aquella gent que va passar, no?